ens hi tornem a posar un mes més amb aquestes càpsules que fem per parlar de mobilitat sostenible i segura. En l'anterior càpsula us vam presentar què eren les ADAs, aquests sistemes d'ajuda, que jo els vaig dir com Pepito Grillos o petites fades que ens ajuden a la conducció. Però avui vull saber quines ADAs hi ha i anar una mica més a la concreció. Per això estic molt ben acompanyada amb en Xavi Duran de Mossos d'Esquadra i en Carles Mallard de DERIC. Benvinguts a tots dos.
Ben trobat.
Ho hem dit tots dos junts.
Fantàstic, això és sincronia, eh? No ha sigut una ADA que us ha sincronitzat.
No.
Eh?
No.
Aquestes ADAs, dèiem en la càpsula anterior, que són sistemes d'ajuda a la conducció. I avui voldríem explicar una miqueta quins ADAs són. En l'anterior, en Carles va dir que el cinturó de seguretat és una ADA.
Certament és una ADA. I també parlàvem dels ABS, que també són una ADA, i a partir d'aquí en trobem molts que molts conductors o molts propietaris de vehicle desconeixen que el seu propi vehicle té aquests sistemes i quan els ha anat a comprar no s'ha informat realment. Perquè l'important no és que el cotxe corri o no corri. L'important és que sigui segur. Perquè hi ha moltes marques al mercat que t'ofereixen molts vehicles, però tu el que has de buscar, si és que t'estimes la teva vida, és el més segur de tots.
Doncs m'ha agradat aquesta reflexió. Un que està molt de moda és la càmera, és que ho dic en castellà, càmera trasera, no? Càmera de darrere no queda tan bé.
Posterior.
Posterior, la càmera posterior, no?
Anem a contextualitzar una mica, anem a posar-nos una mica. Els sistemes d'ajuda, si us en recordeu, com dèiem abans, els sistemes d'ajuda, l'ABS que havíem parlat, era una cosa que sortia al principi, era una cosa com que opcional al cotxe, no? Uh-huh. És a dir, el cotxe era, no, miri, porta això, oh, que bé, vale. Ara aquests sistemes d'ajuda ja han sortit reglamentats, concretament el 6 de juliol...
Hi ha l'obligació, no?
El 6 de juliol del 2022 va entrar en vigor el reglament, d'acord, que ja ve de la Unió Europea, i que marca el començament ja de que els cotxes portin incorporats un seguit de sistemes d'ajuda. Es va donar una moratòria o s'ha donat una moratòria de 24 mesos, és a dir, que els cotxes matriculats a partir del 2024, el juliol del 2024, ja hauran de portar 8 sistemes d'ajuda de manera obligatòria.
Vale.
A dir, que serien el detector de somnolència, l'assistent de velocitat intel·ligent, l'alerta de tráfico cruzado, que es diu, de trànsit creuat, una caixa negra, que després això en parlarem, que és molt interessant, una alerta de canvi involuntari de carril, d'acord? És a dir, que també ho parlarem, el sistema de frenat d'emergència, ESS, que no és ABS,
és una altra cosa.
És una altra història.
També hi arribarem.
Un inhibidor d'arranque con alcoholímetro. Això és una cosa que, al tanto, sí, però que ningú es pensi que portarà l'aparell. De moment, l'interfàs estarà preparat. Llavors, a partir d'aquí, es podrà muntar un aparell i l'alerta de l'ús del cinturó a totes les places. A totes les places.
Les de darrere, també.
Totes. Tot allò que vagi amb cinturó. Aquests seran els 8 ADAs obligatoris que hauran de començar a portar els vehicles. Però n'hi ha més, eh?
I una pregunta, aquests ADAs el conductor no els podrà eliminar de cap manera, no?
Hi haurà ADAs que es podran desconnectar, d'acord, però no es poden eliminar del tot, d'acord? ¿Vale? Mm. Per lo que dèiem en el pis
d'interior. Perquè, clar, aquest que deies tu de l'alcoholímetre, per exemple, és perillós si el desconnectem.
De moment, per lo que he pogut llegir en la normativa, serà que estarà preparat per l'interfàs, és a dir, hi hauria les connexions fetes, i llavors entenc que s'hauria de desenvolupar doncs, el tipus d'alcoholímetre, etc, perquè, clar, per fer això significa també que has de desenvolupar tota una nova reglamentació.
Clar.
D'acord? Perquè és bastant més complicat, és a dir, el fet de que tu pugis un cotxe i que el cotxe no arrenqui amb la condició de que tu estiguis amb 0-0, que això seria el paraís nostre, no?
Sí.
De la mobilitat segura.
Sí.
Clar, això té les seves connotacions.
Però pots fer la trampa, sí. No? També, perquè pot arrencar-lo la meva parella, que no hagi begut, que estigui 0-0 i acabar conduir, un cop arrencat, seure-m'hi jo i conduir jo, que hagi begut, no?
També pot portar el cotxe una persona que no tingui permís de conduir i canviar-se.
Exacte.
Evidentment que sí.
Feta la llei, feta la trampa.
Però
més, com que no som un país de bitllets.
No.
Som un país...
Som un país que complim la llei a rajatabla, que diuen.
A peu de norma.
M'agrada, a peu de norma.
Llavors, tu, que comentaves de la càmera trasera, vale, mireu, la instal·lació d'una càmera dintre d'un cotxe, d'aquestes càmeres que hi ha, clar, donen molt de joc, perquè, per exemple, el detector de somnolència, que ho havíem parlat a micro tancat, es val de la càmera, també.
D'acord. O sigui, jo t'he fet la pregunta, i com detecta que t'estàs dormint?
Correcte. Hi ha diferents sistemes. Un d'ells és per la pressió que tu exerceixes en el volant. Mm-hmm. És a dir, el volant va equipat amb uns sensors, d'acord? Quan tu condueixes, normalment, si estàs atent a la conducció, sempre fas petits moviments correctors de volant. Ja sigui per mania, sigui per inèrcia, però vas corregint. Per tant, el cotxe sap que tu estàs actiu. Si tu deixes anar les mans del volant, al cap d'uns segons que ja ve programat, el cotxe diu, ep, aquí ningú m'està fent cap força, i comença a pitar com un boig. Perquè està reglamentat que de moment els senyals seran acústiques i vibratòries. Uh-huh. És a dir, que notaràs en el manillar que vibra, notaràs un senyal molt fort, un pito molt fort, que teòricament t'ha de despertar.
O sigui, que no estaràs passant el son profund quan dors al volant. És aquella primera fase, és el cop de cap.
No, el cop de cap, penseu que hi ha sistemes que són molt, molt, molt sensibles. És a dir, quan detecten que s'aparta la mirada, ja està programat perquè a la que veuen que la mirada s'aparta de la pantalla i cau una mica, i automàticament es posa en marxa. Una cosa sí interessant, per llei bé, que ningú s'espanti, no es poden recollir dades. O sigui, que la càmera no enfoca...
Ha de que t'estigui gravant a tu per poder... Que aquestes imatges es puguin fer servir per alguna altra història.
Correcte, aquestes dades ni molt menys. Igual que després ho parlarem d'això de la caixa negra, que també és molt interessant.
Això, la caixa negra, a mi em sona avió.
És que és com un avió.
Pràcticament és el mateix.
L'EDR, que es diu. Això ho fem servir nosaltres a investigació d'accidents de trànsit. I això, no sé si us sonarà, potser algú d'aquests que tingui un cotxe nou quan va l'ITV, que és una cosa que t'obren el capó i t'enxufen ara. Ara, quan tens un cotxe molt nou, molt nou, tu arribes a l'ITV...
Tan xulos. Però que la gent no sap què hi porta.
Clar, comprem cotxes molt xulos, però no sabem què tenim i no ho sabem fer utilitzar.
Aquí està.
Obres el capó i veus el de l'ITV que arriba, clac, i connecta un connector i te diu, un moment, sisplau, i mira una pantalla i el cotxe comença a xerrar.
I parla.
I allà ho diu tot.
Tal dia va frenar, no?
Bueno, ells tenen... Clar, penseu que l'EDR diu moltes coses de la conducció. No el lloc pot dir...
De si portaves la música alta, estaves fumant,
correcte,
o estaves menjant...
Si estaves contestant el mòbil.
O si estaves contestant.
No grava ni veu, perdó, no grava àudio ni imatges, eh? Però l'EDR és molt interessant perquè l'EDR ens dona en tot moment la informació del vehicle, velocitat, frenada, pes, tot.
Clar, llavors és molt fàcil de reconstruir aquell accident.
Correcte.
Per vosaltres, no?
Correcte. I això és el que també cada vegada s'irà implementant més, amb la cosa davant d'un accident amb característiques molt importants, la caixa entre cometes negra, que també estaria pensada una mica com la d'un avió, que seria bastant indestructible, doncs nosaltres tenim els sistemes també preparats per poder enxufar els connectors i veure en tot moment la trajectòria del cotxe, la velocitat que portava, etc.
Això és interessant.
I això, exacte, com dius tu, això és una garantia per a tu. O sigui, que ningú ho vegi com una amenaça, és que és una garantia.
És una garantia per a tu de dir si jo he conduït bé o si jo sóc el culpable, doncs es veurà.
Penseu que antigament, per poder esbrinar quan hi havia un accident d'aquesta magnitud, que malauradament hi havia víctimes més mortals, per reconstruir els accidents ens havíem d'intentar col·locar dintre el vehicle per poder veure quina marxa i quina velocitat hi havia i quina posició...
Però si el vehicle estava com un acordeó, era molt difícil,
això. Doncs havíem d'intentar entrar-hi per poder esbrinar el moment de l'impacte en quina velocitat estava conduint. Ara amb els automàtics pràcticament seria molt més complicat i si no és a través d'una caixa negra com és el cas...
És molt difícil.
És molt difícil, però certament antigament ho havíem de fer així. Intentar buscar tot el d'allò i llavors vèiem per la frenada, què podia ser, el desgast de les rodes que havien quedat, com havien quedat, doncs tot això eren les poques... informacions que podíem recaptar nosaltres al moment de reconstruir l'accident.
Clar, entenc jo que estem a 2024, a principis, primer trimestre de 2024, si ara jo em compro un cotxe, portarà ja tot això?
Ja començarà a portar aquests sistemes. Clar. Com a mínim els 8 aquests que hem esmentat
aquí. I això encarirà el preu del cotxe?
No hauria de ser.
Perquè, clar,
no
hauria de ser.
Certament, com a norma, no tenen obligació de mantenir això.
No, però el que dèiem abans, no? Com que complim la llei a peu de llei.
Sí que és veritat que pot portar altres sistemes que no estiguin potser reconeguts dintre d'això, doncs que els millorin molt més, jo aquí ja no hi entro, perquè ni soc fabricant ni molt menys, que puguin o no puguin encarir.
Limitacions de velocitat, per exemple, no? Limitadors de velocitat.
O càmeres laterals, o per exemple, ara hi ha per exemple aquest projecte de treure, s'està mirant això dels retrovisors, i substituir-los per càmeres. El retrovisor exterior, treure'ls. Hi ha camions que ho porten.
Sí, i això és pràctic?
Això et costa una mica d'acostumar-se, per lo que jo he pogut veure, però te dona un angle de visió molt, però molt millor que un retrovisor.
Clar, suposo que deu tenir els angles morts, que deu tenir un retrovisor, perquè pot ser que tingui una càmera amb gran angular.
Correcte. Portem, ara mateix... Portem pràcticament una càmera que és un ull de peix.
Sí, sí, sí. Sí.
I ens dona una visió.
T'hi has d'acostumar, t'hi has d'acostumar, perquè és allò que dèiem, no?
Clar, gires el cap en un costat o el gires...
Nosaltres hem après a la vella escola d'aparcar un cotxe, que com ho feies, pues, bueno, mirant i tal, i no sé què, i ara tens la càmera i et costa acostumar-te amb la càmera, però t'ajuda molt.
Jo no he aparcat mai amb càmera. A mi no sé si en sabria.
Jo tampoc, però jo recordo, quan vaig aprendre a conduir, teníem un professor que per poder-nos explicar exactament quan estàvem aparcant, et marcava ell amb un llumí en el vidre de darrere, on tu havies de començar a girar.
Ostres, que bo!
Sí, sí.
Amb un llumí posat allà, de fusta, tu deies, ep, estic a l'alçada del llumí amb la visió, doncs ja puc començar a girar.
Recordo el meu professor d'autoscola, en Pere, que em deia, quan vegis aquí la vorera, llavors ja pots començar a girar, no sé què.
Certament.
Buscaves certament coses físiques.
Hi ha tutorials penjats a les xarxes que et diuen, sobretot, quan tu vegis a la línia del teu retrovisor la vorera, has de parar, perquè vol dir que ja estàs
molt a prop.
Molt a prop, i el topall de picar amb el faldó davanter contra la vorera, que no hauries de fer-ho, i en canvi tu vas tirant fins que sents crec. Perquè aparquem d'orella perquè som molt còmodes.
Com em coneixes, com em coneixes, Carles.
Bueno, manies meves.
I ara que heu parlat d'autoscoles, també sí. Aprofitant l'ADES, també sapigueu que... Els exàmens que ja s'estan fent a les autoescoles i tal entren en joc aquests ADES, és a dir que en l'examen poden utilitzar aquests ADES. De fet, han de saber
I no et penalitza...
No, és que no et penalitzin, no. És que els has de fer servir.
Has de ser coneixedor, de la funció
que té
cada un.
Per exemple, hi ha, si no recordo malament, aquest del freno. Us en recordeu del freno de mà i la rampa?
Sí. Jo no ho he fet... A mi ja no me van ensenyar amb el freno de mà a fer rampa.
Ara el sistema hi ha un ADES, que és el qual tu apretes i el cotxe queda retingut fins que no li dongues gas. Això és una petita ajuda.
Aquest el porta el meu cotxe.
Això és una
majoria de cotxes.
Un estar en stop, em diuen, d'això, no?
No, l'estar en stop és aquell que para el cotxe.
Sí,
para i l'arranca.
Jo el que tinc és estar en stop.
Estar en stop és aquell que...
Això també seria un ADES, eh?
No
és ajuda a la conducció, sinó
és la medi ambient. Ajuda a la contaminació.
Exacte, ho fa perquè no estiguis produint el fum.
Quan em refereixo és que quan tu estàs en un pendent, sigui de baixada o sigui de pujada, tu quan frenaves el cotxe naturalment tiraves el freno de mà i llavors havies de fer el joc aquell d'embarag i freno de mà perquè el cotxe no és enrere.
Embarag i freno jo feia. Jo freno de mà no ho havia fet mai.
Exacte, ara els cotxes quan tu prems el pedal de freno queden retinguts en aquell precís instant que tu dones gas i t'estalvies de ficar el freno de mà i el cotxe arranca. Això serà una ajuda, perquè el cotxe el que fa és...
Clar, quan tu fas l'examen i has de fer una rampa, doncs ho has de fer d'aquesta manera.
Ara ja es permet fer, entre altres coses...
Però clar, per exemple, no faràs que t'adorms al mig de l'examen perquè s'activi l'antisomnolència.
No, això no.
No, perquè més aviat tornaràs la setmana següent o després d'un mes. Tornar-te a examinar.
O més.
Però sí que, per exemple, hi ha coses molt... que has parlat també d'angles morts, hi ha coses molt interessants, que són aquests nous llums que també es posen els retrovisors, que per exemple doncs tu, i és molt útil perquè tu vas conduint i tal, i com deia en Carles, a vegades doncs vas distret, i de cop i sobte tens o un avís acústic amb un llum, i te dones compte que és la moto aquella que t'està avançant en un carrer.
I que tu no l'estàs veient, possiblement.
Correcte, i t'il·lumina. I això també ajuda molt a l'autopista a l'hora de canviar de carril, veus que s'il·lumina, això també és molt interessant. Això és un ADES.
Les carreteres també tenen ADES.
Com ara?
Com ara, les línies tenen un relleu.
Ah, clar, quan sona, et surts de carril, allò que rasques...
Allò és una ajuda.
Clar, perquè t'està dient...
cuidado que està sortint del teu carril.
Jo proposo tonada, no sé si seria onada o no, però jo crec que té a veure amb la visibilitat. I ara que estem, doncs, estem amb temperatures més fredes, alguna cosa perquè no s'entelin els vidres i no perdis aquesta visibilitat, perquè no sé si existeix algun vidre que no s'enteli. Amb la diferència de temperatura...
No t'ho sabria dir. Home, el que sí que
existeixen... Jo proposo, si l'inventem, anem a mitges.
No t'ho sabria dir. No, jo que jo sàpiga, no t'ho sabria dir. En tot cas...
Però em sorprèn que no... Vull dir, que amb tot això que estem parlant, sí. No? Mm-hmm. I que s'ha avançat, que evidentment que és molt més important potser, que no s'hagi fet cap avançament en aquest aspecte.
Si és cert que hi ha llocs on les temperatures a la nit cauen molt, I llavors, als matins, si tu vols arrencar el teu cotxe, has de ser prudent d'anar-hi d'hora i haver-lo previngut una mica.
Exacte.
Com ho pots prevenir? Molt fàcil, amb dos talls de paper de diari.
Perquè sí, no et quedi glaçat. Com ho parlàvem el dia que parlàvem dels...
De l'aigua calenta i la bestiesa de tirar aigua bullent sobre el vidre.
No, això no, perquè els estavellem.
Sí.
Un tall de paper de diari ens ajuda. I no fer com, malauradament, l'altre dia vaig trobar-me un vehicle davant meu conduint i veies el conductor mirant per sota el volant perquè tenia encara el vidre glaçat. Ens l'estem jugant excessivament.
Clar, jo no entenc com no s'ha arribat, no, a un sistema o onades o no sé què hauria de ser, però... o un tractament de vidres perquè no s'enteli d'alguna manera quan entres amb temperatura freda, que a fora està més fred i a dintre, doncs, si va suat o hi ha moltes persones, s'entela.
Si és cert que els vehicles nous, quan tu poses en marxa l'aparell per poder desglaçar, diguem, els vidres...
Va molt ràpid.
És molt ràpid.
Molt ràpid. Sí,
antigament, tu posaves això en el Citroën dels cavalls i deies, apa, manyac, demà matí marxarem.
Fins i tot els sistemes que porten en els cotxes de conducció de l'aire,
sí.
Ja estan pensats per llançar un flux. A mi, això que dius és molt interessant. Jo entenc que això... Jo entenc que això segurament es pot investigar, però hi ha una cosa que s'ha de dir molt clara. Els vidres d'un cotxe han de tenir una resistència.
Clar.
No sé com explicar-ho, perquè clar, tampoc jo no sóc científic, ni molt menys, però esclar, jo entenc que has de crear un tipus de vidre que d'una manera o altra portés algun tipus de material qual d'allò, però sense afectar la resistència d'aquest vidre. Quan un vidre d'un cotxe rep un impacte, ha de tenir una resistència.
Exacte.
De tal manera que no quedi fragmentat, completament fragmentat, i no perdessis una pedra que t'apiqués.
I clar, que perdries tota la visió en el moment de l'impacte.
Que quedés laminat i dius, i ara què faig?
Clar, clar, clar.
Clar, llavors això complica perquè la composició d'un vidre d'un cotxe ha de mantenir la seva duresa i tal. Però jo segur que sortirà això, seguríssim.
Estarem aquí per explicar-ho, no? Carles i Xavi, gràcies un dia més per estar amb nosaltres amb aquestes càpsules de mobilitat sostenible i segura. Avui hem desgranat les dades, els tipus dades que tenim. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.